Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.com.
Bé, bona tarda a tothom. Jo penso que un dels principals problemes que tenim per adonar-nos de la realitat és la realitat de la qual ens adonem. O sigui, que veiem el món a través d'un prisma, interpretem la realitat d'una manera i pensem que aquesta realitat és tota la realitat que existeix i que podem saber. Aquest problema l'he tingut també quan he parlat, quan he intentat fer la tesi doctoral amb doctors d'història moderna, dels quals de seguida em vaig adonar que tot el que sabien els impedia saber el que no sabien. Ells pensaven que tot el que sabien era tot el que es podia saber i s'ha acabat. I aleshores a mi, com em deien, una mica així extravagant i que deia unes coses que no tenien gaire sentit segons els seus esquemes de la història tradicional, pensaven que ja no hi havia res més per aprendre, no? I aquest és un altre dels problemes del coneixement, no? La supèrbia, l'estancament, el creure que hem arribat a la veritat absoluta i definitiva, el no qüestionar les fonts, ens aporta una visió de la realitat distorsionada. I aquest és un problema per realment aprendre la realitat, perquè en el fons la història no és una assignatura, no són una sèrie de dates, no és un llistat de fets. La història, en el fons, és la nostra memòria, la memòria col·lectiva, i en tant que memòria forma part de la nostra consciència, del nostre psiquisme i també de tota aquella mena de xerboteig que ens tonifica i ens vivifica. No és una colònia, no és una crema per després de la feitat, no és un perfum, però sí que el coneixement, en tant que material digerible a través de la ment, sí que forma part d'unes de les nostres pautes de conducta. Si en aquests moments nosaltres ens féssim un buidat del coneixement, quedaríem aquí com éssers vegetatius, el cos viuria, ens podríem donar menjar intravenós, com passa en molts casos. Molts d'aquestes persones que estan en una situació semblant demanen ser desconnectats o demanen que se'ls faciliti una mort digna. I això realment és així perquè sense un moviment mental que guiï els nostres actes, en alguns casos pensen però no es poden moure, no? Però penso que el més important és que pensen i que fins i tot poden decidir amb aquest pensament si continua vivint o no. Però si no tinguéssim pensament ens quedaríem com una mena de planta. Aleshores, el coneixement, aquest coneixement del nostre passat, és importantíssim perquè ens permet prendre decisions sobre el nostre present i prendre decisions sobre el que volem ser o cap on volem anar en el futur. Són referents. Sense aquests referents nosaltres estaríem com perduts en una mena de magma fosc, en una mena de boira indefinida, en una mena de carretera o d'autopista sense sortides. Hi ha un bucle d'aquests immens i en el fons l'adulteració de la història té això, és desorientar-nos, fer-nos perdre els pilars bàsics del nostre comportament col·lectiu, de la nostra memòria històrica, perquè fem això, ens menyspreem a nosaltres mateixos, ens tinguem per poca cosa o simplement no existim. Si heu sentit sovint algunes declaracions dels polítics espanyols, Catalunya nunca ha existido como reino. Existia, i ens trobem aquell discurs feixista de sempre, de la corona d'Aragón i tota la pesca de los aragoneses, de los reyes d'Aragón, Catalunya no tenia reyes, los reyes no se pueden decir catalanes, no? Aleshores, què eren els reyes de Catalunya? Eren tàrtars, eren mongols. Era tercer, Jaume primer, que era txec. No? És tan grotesc que realment, que si no tinguéssim arguments per debatre-ho, s'acabaria imposant això als mateixos catalans, que ja n'hi ha molts que estan incorporant aquest discurs, no? Que Catalunya no tenia reis, Catalunya no era un regne, Catalunya, alguns fins i tot diuen que no és una nació, Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera. I fins i tot el grau de desorientació arriba fins al punt que pensem ara que som una autonomia, o que tenim autonomia, que és una altra mentida que necessitem per sobreviure a la nostra incompetència política, és que l'autonomia la teníem abans del 1714. Catalunya i l'antiga Corona d'Aragó eren estats autònoms, vol dir que es regien per ells mateixos sense haver de passar pel vistiplau per la benedicció del Consell de Castella. Avui dia no és així, però hem convingut, a fi i efecte, que la nostra ineficàcia i la nostra diplomàcia, la nostra estratègia política no ens impactés en el fracàs dels moros, en diem que som una autonomia. En el fons no és una autonomia, ni la Generalitat és la Generalitat, i encara el més gros. Pensem que l'escut de Catalunya són les quatre barres. Em sembla que deu ser dels pocs casos en el món en què el nostre país no sap quin és el seu escut. Vosaltres diríeu que teniu consciència que de quin és l'escut de Catalunya? Doncs l'escut de Catalunya és la creu de Sant Jordi. I justament, com que aquestes eren les armes, l'escut del país, de les institucions polítiques, dels organismes jurídics, de l'exèrcit de la Generalitat, com que aquest gruix d'organismes són els que sempre s'oposaven al rei, després del 1714 és la bandera i l'escut que se suprimeix. El rei, com a comte de Barcelona, perquè el rei d'Espanya, fins al 1714, o fins al 1716, en alguns llocs, fins al 1717, en d'altres, en tant que comte de Barcelona, tenia les quatre barres a les seves armes pròpies, perquè com a comte de Barcelona era rei d'Espanya, per tant no podia suprimir les armes pròpies. I per això les quatre barres són a l'escut de l'Espanya constitucional actual. Però en canvi la creu de Sant Jordi no. I veiem que la Generalitat, en un acte suprem d'ignorància política i històrica, utilitza un escut que sembla les reixes d'una presó. Si us fixeu, hi ha tot l'escut ovalat, amb unes cositures als angles i quatre barres, i això no té res a veure amb l'escut de la Generalitat d'abans del 1714, en què sempre l'escut de la Generalitat, com a representació superior política de Catalunya, té l'escut de Sant Jordi. Doncs això és una mica el que ens preocupa, no? El que, a mesura de recuperar la història i d'amagar-la, nosaltres ens hem acabat convertint en els enemics del nostre propi passat. Fa no pas gaire que llegi un llibre de començament de segle on l'historiador deia: Catalunya és una de les grans nacions del món perquè no va contribuir al genocidi d'Amèrica. Què vol dir? Que si haguéssim contribuït ja no seríem una gran nació. Si fixeu-vos que estem utilitzant els arguments de l'espanyolisme, els arguments de l'anticatalanisme, perquè nosaltres ens rentem les mans de la nostra pròpia història. En un altre sentit de coses semblants, tot el tema relacionat amb Amèrica també, per l'esquerra independentista radical, ha sigut una vergonya. O sigui, a mi no m'han atacat en aquest sentit, m'han atacat per l'altre sentit, però sempre se'm suggereix que deixi d'investigar un tema que és una vergonya per la nostra història, el tema de la conquesta d'Amèrica, que no cal que ho remenem, que justament això és una vergonya per la història del món. Però a veure, si eliminem l'Amèrica de la història de Catalunya, perquè va ser una conquesta militar i on hi va haver unes quantes matances d'indígenes, si eliminem la conquesta de València, que no va ser feta amb poesia, si eliminem la conquesta de Mallorca, que no va ser feta amb tirant floretes als enemics, si eliminem la conquesta de Nàpols i Sicília, que no va ser feta regalant jovines als enjurs, si eliminem la conquesta de Girona per Carlemany o la conquesta de Barcelona, i eliminem totes les gestes militars de Catalunya, penseu que tots els espanyols en ple s'aixecaran a aplaudir-nos per tota l'eternitat, perquè haurem fet nosaltres mateixos la feina que havíem de fer ells, no sigui exterminar la nostra pròpia història. Per tant, recuperar la història, o recuperar el sentit verídic de la història, o recuperar arguments per poder interpretar lliurement la nostra història, és una qüestió de dignitat personal i és una qüestió de dignitat col·lectiva. En aquest sentit, també, em sembla molt significatiu el que va passar amb la nau Santa Maria, que s'havia elaborat des del Museu Marítim de Barcelona, una reproducció de la nau Santa Maria, i estava en el port de Barcelona, evidentment, la Crida, en un acte de nacionalisme i d'afirmació nacional, la va cremar. I això és un any, el 12 d'octubre, el 11 d'octubre, van posar un còctel i la van cremar i la van fer enfonsar. Això explica una mica el que us estic dient, no? Ens han acabat convertint amb la introducció lenta però premeditada d'elements distorsionadors del nostre passat en enemics, en còmplices de la destrucció de la nostra pròpia història. Jo no sé si quan s'acabi aquesta petita tertúlia us hauré convençut o no, però el que sí que m'interessa i el que sí que em sembla que és capital és que corri informació sobre què és la història, sobre quins mecanismes de distorsió i de camuflatge hi ha, de com es construeix. La història no és una foto fixa, oi? No és una foto fixa. La història es construeix de mica en mica i per això hi ha tantes versions. Per això hi ha gent que diu que són una nació, gent que diu que són una regió, una nacionalitat, una autonomia, que no existim. Si realment la història fos fixa i no estigués sotmesa a interpretacions personals o partidistes, no hauríem d'explicar res. Si tothom sapigués que la llengua espanyola s'ha imposat a Catalunya amb bombes, trets a la nuca, afusellaments massius, bombardejos amb aviació a l'hora de dinar a poblacions civils, després d'una guerra, d'un exili, de deportacions, de camps d'extermini, de fosses comunes, el rei Joan Carles no hauria fet aquelles famoses investigacions, afirmacions que deia que nunca nostra llengua ha sido una llengua d'imposició, no? Realment, això és manicomial. És manicomial perquè realment està al marge de tota la realitat científica, però si aquesta realitat està distorsionada, al final, de tanta informació distorsionada, ens podem arribar pensant que la distorsió és la realitat. I aquí, realment, aquest ja no és un problema polític. Aquest és un problema que ja és psiquiàtric. En alguns casos, jo sempre suggereixo en públic que hauríem de tenir els catalans una mena de consell d'assessorament psiquiàtric a nivell internacional. Perquè quan surti algú que digui no, l'espanyol nunca se encuesto en Catalunya, que encara un manicomi, ipso facto, no? Acte mèdica i el manicomi. Perquè en el fons, el que no podem caure, penso, és en el discurs polític, sobretot quan aquest discurs polític ha estat subvertit des de la font, no? No podem entrar a discutir si el que espanyol s'ha imposat o no ha imposat, perquè hem perdut. Si entrem a discutir obvietats, hem perdut. Una de les coses que jo em vaig adonar quan vaig començar a fer aquesta recerca és que era impossible desmentir a tots els que havien dit que Colom era genovès. Perquè havíem de desmentir a 253.421 persones i mitja. I no volia passar, no tenia tants anys. Quina va ser la meva estratègia? Jo diré el que em surti del forro de les orelles i em desmentiran. És que és així. Aleshores, el que no dic, i tot el que dic intento que sigui abastament documentat. I no per una línia de documentació, sinó per múltiples fonts. I aquí jo veig que encara ningú no m'ha desmentit. Fa com 18 anys t'explico que el descobriment d'Amèrica és un fet totalment català i que ha estat desvirtuat a través d'un organigrama censor, una censura pagada per la corona amb nòmina, on els censors cobraven cada mes i la seva feina era desvirtuar els llibres. Si eren en català, traduir-los al castellà, si estaven editats a Barcelona, posar peus d'impremta a Madrid i tira milles. I un rere l'altre, de tant en tant, aquestes primeres edicions eren en català, perquè ho sabem, perquè l'escriptor es queixa que se li vagi traduint en castellà o que es tradueixi sense el seu consentiment el llibre en castellà. L'edició en català, evidentment, no s'ha trobat mai més. Però les edicions castellanes són les que corren a tot arreu. Per tant, hem de ser molt cautes en aquest aspecte quan parlem de decadència. Perquè la decadència està induïda des dels organismes d'estat. No és que no hi hagin escriptors, poetes, místics, cardenals, bisbes, artistes, teòrics de l'art, pintors. Com pot ser que Catalunya, amb una estructura política que és una mica el germen del que després seran els Estats Units, en tant que estats independents, separats, vinculats en un estat superior, en una estructura d'estat superior, que domina el Mediterrani, que mig Itàlia, Roma, Ferran el Catòlic, Amèrica, són catalans, amb una diplomàcia, amb uns pactes a nivell internacional que han estat lluats per tota la historiografia competent de l'època, amb uns mercaders que havien creat una infraestructura mercantil de llotges, de llibres de consolat de mar, que encara que es van utilitzar gairebé a tot el món naval fins al segle XIX, els codis de navegació es regien pel llibre del consolat de mar dels catalans, pels consolats, més de 100 consolats que hi havia a tot el món. I en canvi, produïen mercaders, produïen militars, produïen polítics, produïen diplomàtics, produïen cancellers, produïen ambaixadors, i no van produir un sol pintor de renom. És que no pintaven els fills dels rics, dels aristòcrates, però és que a més van produir unes nissagues reials que se'ns escapen de les mans. Perquè, a veure, com a molt sabem que Ferran el Catòlic va ser rei de Catalunya, i algú potser sabrà que Ferran el Catòlic tenia un fill, però i els fills naturals de Ferran el Catòlic? I els fills naturals del seu pare Joan II? I els fills naturals de tots els altres reis de Catalunya? Tota aquesta gent formava una nissaga de prínceps en qui la noblesa del moment es volia emparentar i que creava una dinàmica cultural impressionant d'aristocràcia, de principesca. Aquesta gent no va produir res. No va produir absolutament res. O ho va produir i se'ns ha obliterat de la consciència. Està clar que aquí van ser. I ho sabem, perquè tenim, com us he dit fa un moment, els escriptors que es queixen que es tradueixi les seves obres al castellà. Es queixen que es canviï el nom, el seu nom, en l'autoria del llibre. Es queixen perquè desapareixen els originals. Tot això hi és. I si hi és, és que el nostre passat era diferent. En el que afecta a la història d'Amèrica, una altra de les coses que s'ha dit per entendre una mica que Catalunya no pintava res és que, bé, a través dels tractats internacionals, Catalunya li tocava el Mediterrani i Castella l'Atlàntic. Si fos així, com s'explica que la millor representació cartogràfica de l'Atlàntic i de la mar Bàltica al segle XIV sigui la representació cartogràfica de l'Atlas d'Encrestes del 1375? Tot l'Atlàntic, les Illes Canàries, amb tots els contorns i amb tots els matisos. Nordens Kjol explica en el seu pel·lícul, una història sobre la cartografia, que ningú ha dibuixat tan bé tot el mar Bàltic i la península escandinava com els cosmògrafs catalans. No havíem quedat que estaven tancats amb decadència comerciant al Mediterrani. Com és, doncs, que les Illes Canàries són atorgades per Innocent III als reis catalans? Com és que els 6 primers bisbes de les Canàries eren catalans? Com és que la cartografia portuguesa i l'experiència nàutica i la investigació naval a l'Atlàntic buscant noves terres comencen justament quan Isabel d'Aragó es casa amb Pere de Portugal? Isabel d'Aragó és la filla de Jaume d'Urgell, quan els comtes de Barcelona, Jaume d'Urgell, són foragitats del govern de Catalunya amb un cop d'estat, s'ha de dir, el compromís de terres és un cop d'estat manipulat i perpetrat i portat a terme per la Iglesia Catòlica i un sector de la noblesa barcelonina. Res allò de la democràcia que van preparar per decidir conjuntament. El compromís de terres es porta a terme amb les tropes castellanes ocupant Catalunya i amb Francesc, amb Vicenç Ferrer, coaccionant a l'Iglesia, també ell mogut per Benet XIII, perquè el compromís de cas tombi sobre els tres càmeres i no sobre Jaume d'Urgell. Per tant, com és que ens passa tot això? Com és que les coses van canviant tan poc a poc, però que en podem seguir un rastre per reconstruir? No? Tenim ben clar, doncs, que al segle XV, Catalunya no estava tancada al Mediterrani només. Hi ha moltes proves d'això, sobretot els tractats de política internacional, els tractats de Jaume I amb el Gran Khan, amb els viatges del Gran Khan a Perpinyà, a València, al segle XIV i al segle XV a la cort d'Alfons el Magnànim, ja hi ha viatges a Orient. El 1329 el Gran Khan és batejat per un franciscà català. Què vol dir que un Gran Khan sigui batejat per un català? No vol dir que un turista que passava per allà el va batejar. Vol dir que hi ha d'haver almenys 50, 70 o 80 anys de contactes, de relacions, de convenis, de diplomàcia, de tenir una infraestructura religiosa catalana instal·lada a la Xina. I finalment, un descendent d'un gran ca que ja ha viscut entre catalans, es deixa batejar per un català i per la seva religió. Si no, és impossible que un guiri bategi amb un gran ca. No? Aleshores, això és també el que s'ha oblidat de la nostra història. I finalment, una altra cosa, que és que també se'ns ha dit que l'imperi espanyol, quan parlem de l'imperi espanyol, i nosaltres de seguida reaccionem en contra. És allò que us deia del descobriment d'Amèrica. No? Si ens parlen del descobriment d'Amèrica com una cosa contrària a Catalunya, doncs nosaltres, sentim parlar del descobriment d'Amèrica, cremarem les naus. I en el fons, sense acabar de ser conscients que el que estem fent és que hem de sobre la nostra pròpia història. Si fem un cop d'ull el que era Catalunya al segle XV, veurem que Catalunya havia desenvolupat uns mecanismes de control polític, de desplegament de jurisdiccions i de regnes independents els uns dels altres, però vinculats directament a la corona. De tot això se'n diu Catalunya, no només de les quatre províncies actuals d'ara, com alguns intenten vendre, no? Per, si algú té algun dubte, que llegeixi, per exemple, el llibre d'en Josep Guia, València, 750 anys de nació catalana, i ho veurà. Penseu que Ausias Marc, quan se li tradueixen les poesies al castellà, se li diu Caballero Valenciano de Nación Catalana. I els Borja, valencians, són coneguts com el Papa i el Catalano. La venjança dels almogàvers a Grècia, tot i que hi havia almogàvers sicilians, valencians, navarresos, catalans, aragonesos, no se'n diu la venjança catalana, mallorquina, valenciana, navarresa, balear, eh? Se'n diu la venjança catalana i l'ocupació catalana de Grècia. I els grecs encara fins fa 4 dies deien que vindrà un català amb els nens si no vols menjar, i la venjança catalana se t'emporti. I per un insul era català, per dir un insul molt gros. A Grècia encara és un català, no es diu català, no un valencià, no, això és un llenguatge autonòmic i espanyol. No? Llavors hem de tenir-ho clar. Per tant, fixem-nos bé que quan intentem reproduir què era Catalunya al segle XV, us deia que hem d'intentar saltar per sobre de la realitat que coneixem per veure la realitat. I és que la realitat que coneixem avui és que Catalunya són quatre províncies. I prou, al segle XV Catalunya és un concepte que abraça tota la nació catalana. I sovint, o gairebé sempre, des de la política internacional, des de la diplomàcia internacional i des de la historiografia internacional, tot aquest cúmul de territoris es coneix com a la nació catalana o els catalans. Hi ha navarresos, aragonesos, molt sovint occitans, quan tot un cúmul d'occitans, de comtats occitans, estan vinculats per relació de vassallatge amb els reis catalans, tenim un cúmul de comtats, per això ja una primera gent un paller, oi? I penseu que tot això ja és després de Moret. Abans de Moret, doncs, Foix, Carcassona, Folquet de Marsella, és un trobador que quan comencem a estudiar literatura catalana es parla de Folquet de Marsella. Tot l'origen de la literatura catalana és la poesia trobadoresca, o sigui que l'origen de Catalunya és Occitània, també. I fins fa 4 dies ha sigut així, encara fins fa molt poc un historiador defensava, en Jordi Ventura, defensava Occitània com una part del nostre país. Per això els reis catalans van a la defensa dels occitans quan són ocupats per França i per l'Església Catòlica en una croada brutal que només s'ha donat contra la nostra nació. Les croades eren contra els musulmans, contra els turcs, contra els barbarescos, però mai contra els mateixos cristians, excepte la croada contra els catalans i els occitans. No? Aleshores, penseu també que València també és tingut en els valencians a nivell internacional són coneguts com a part de la nostra nació, els mallorquins, que no cal que ho digui, el regne de Mallorca, que en alguns moments està enfrontat al rei d'Aragó, Nàpols, Sardenya, Sicília, Atenes i Neopàtria i el Principat de Morea, i més de 100 consolats estesos per tot el món. Això és la nació catalana. I quan es descobreixen les Índies, el regne de les Índies. Tots aquests regnes, diferents, units en alguns casos amb la figura del virrei, també, perdoneu, sota el regnat d'Alfons el Magnànim, hi ha dos virreis, una Macedònia i una altra, em sembla que és Croàcia, envien un Croàcia o Montenegro, no? En els antics territoris de Iugoslàvia, Alfons el Magnànim, hi envia dos virreis. O sigui que d'alguna manera estem perdent un tipus de regne o de pseudo-regne que sota el fons del magnànim es va donar a l'antiga Iugoslàvia amb dos virreis catalans. Els tractes va casar Alfons el Magnànim, tenia desenes de fills naturals, o no? Bé, tots els fills són naturals perquè tots surten per allà mateix, però a nivell de dret, el fill natural, suposo que ho sabeu, és aquell que no està beneït per un contracte matrimonial on la tutela del qual està regida per l'Església Catòlica. Aleshores, tots els fills que estan fora d'aquesta tutela se'n diuen fills naturals. I els reis, clar, tenien els fills legítims amb les dones legítimes beneïdes per l'Església Catòlica i després desenes de desenes de fills naturals reconeguts com a fills propis, no pas per ser naturals i posar una pedra al coll i els llançaven al riu, i sinó que servien de moneda d'intercanvi per aconseguir un matrimoni, aproximar-te a un regne, aconseguir un conveni comercial, com el que era abans, no? L'amor era això, no? Avui sí, això de l'amor dels nostres dies és com una cosa molt estranya, no? Sempre l'amor era un pacte polític, un pacte comercial, un pacte negocis i coses per l'estil. I ara, avui l'amor, per sort, en alguns casos per sort, és una cosa de sentiment a sentiment, o de cor a cor, o de sexe a sexe. Però al segle XV no era així. I també teníem el regne de les Índies. Per tant, quan estem parlant d'imperi espanyol, em sembla que podem deduir, tenint això present, que l'imperi espanyol no és res més que l'imperi català en Castella. Perquè és impossible que Castella sola s'incorporés tots aquests regnes a dintre Castella. Perquè, a més, Castella no tenia cap mena de sistema polític biregnal ni poliregnal en què diversos regnes que Castella anava conquerint els hi donés unes constitucions pròpies i lliures, i això després quedés vinculat a la corona. Penseu que quan es conquereix Múrcia, a Múrcia no és un regne independent, sinó que Múrcia és un tros de Castella. Quan es conquereix Sevilla, l'antic regne musulmà de Sevilla, no se'ls hi dona una personalitat pròpia a Sevilla. Sevilla és una ciutat més, deixa de ser regne i s'incorporen les ciutats directes a Castella. I després, amb la conquesta de Granada, passa igual. A Granada no es constitueix en un regne independent del de Castella, sinó que s'incorpora directament a Castella. Però aquesta encara n'hi ha més. Els antics regnes que havien creat d'una forma confederada o pseudo-confederada Castella, com són Lleó, Galícia, Astúries, a mesura que van tractant amb Castella, van desapareixent. I al segle XV, el regne de Castilla i de León era una pura fanfarronada. El regne de Lleó ja no existia de dret. Existia com una rèmora, com un record, com un relicte del que havia estat un antic regne, però que llavors ja només era Castella. Aleshores, si Castella, la seva dinàmica, no era de crear regnes independents vinculats a la corona, quan es crea el regne de les Índies i s'incorpora la corona, i és un regne independent de Castella, amb un virrei i amb una estructura virregnal, amb una audiència virregnal, és que s'està reproduint l'estructura catalana a les Índies, en què a Catalunya, com que el rei no podia estar tots els regnes alhora, havia de delegar el seu poder en els virreis que el representaven com el mateix monarca, però mentre el monarca no hi era. O sigui, quan el rei era a Catalunya, els virreis d'Aragó, Navarra, València, Mallorca, Nàpols, Cerdanya i Sicília representaven el monarca i actuaven com si tinguessin els mateixos poders del rei. Però quan el rei anava de Catalunya a València, el virrei de València deixava d'actuar com a virrei i el virrei de Catalunya actuava en representació del monarca. Aleshores, aquesta estructura és la que trobem a Amèrica. I és impossible que si Castella no tenia virreis, ni estructura virregnal, ni audiències virregnals, poguessin passar a Amèrica. Per tant, vull concloure amb això. Si algú no està d'acord, després en tindrem una estona per parlar-ne, que quan parlem d'imperi espanyol, a mi em sembla que hem de tenir claríssim, a partir d'ara, no? Hem d'incorporar aquesta noció que l'imperi espanyol és l'imperi català en Castella. Mai se n'ha dit imperi castellà. En Colom, quan bateja algunes illes d'Amèrica, els bateja com a l'Espanyola, l'illa espanyola. I Mèxic es diu Nova Espanya. nosaltres direm, no, ho veieu com en Colom estava a les ordres de Castella? Era un espanyolista. Però compte, perquè l'Espanya del segle XV no té res a veure amb l'Espanya folclòrica, autonòmica i enganyifosa que us estic explicant del segle XX. L'Espanya del segle XV és l'Espanya forjada pels catalans. Tres càmeres, la unitat. Al segle XV es culmina la unitat d'Espanya, però no la unitat franquista. Compte amb això, no és una Espanya unitàriament feixista o franquista, és unitària en el sentit que tots els regnes, finalment, es vinculen sota una mateixa corona, sota un mateix monarca, que cada un d'ells funciona com a regne independent. I a més, Perpinyà i els comtats de Rosselló i de Sardenya són tornats a Ramon Catòlic després de quasi 30 anys de domini francès, perquè Joan II els va empenyorar durant la Guerra Civil Catalana el rei de França a canvi d'homes, soldats i diners per poder combatre la Generalitat en aquella famosa Guerra Civil de finals del segle XV. Per tant, els catalans d'aquell moment se sentien més espanyols que ningú, en el sentit que és l'estructura política catalana la que triomfa Espanya. Són els reis de Catalunya els que governen a Castella. I és finalment amb la devolució dels comtats del Rosselló de Cerdanya que s'acaba de forjar aquesta unitat espanyola, catalana-espanyola. I per això els catalans del segle XV són i se senten forjadors de l'Espanya imperial. I són els forjadors del concepte de l'Espanya plural, els forjadors de la monarquia plural, no? De diversos regnes independents vinculats directament a la corona. I no ens ha d'estranyar que en Colom, en un moment de plenitud hispana, bategi terres d'Amèrica sempre amb l'espanyola o Nova Castella. Ai, bon, Nova Espanya, mai Nova Castella, ni la castellana. No existeix una illa que es digui la castellanita, ni Mèxic és Nova Castilla. Sempre aquests conceptes d'Espanya com a totalitat. Aleshores, amb això també em serveix per parlar del dia d'avui, no? Perquè el dia de l'Hispanitat, esclar, el dia de l'Hispanitat, avui dia és una rèmora feixista, està clar, no? Jo no sóc ningú, sinó dic pas que estic encantadíssim que celebrem festes feixistes, però que sí, que davant de la impossibilitat que tenim i contrastada de canviar res, perquè els catalans, quan acabem pactant amb els espanyols, ens convertim ipso facto en còmplices de l'espanyolisme, per al marge de la ideologia que proponem, i a partir d'aquí comencem a justificar doncs que la independència no ens cal, que no ens cal un estat federal i que en un nou estatutet ja fem, i que això és la victòria més gran que puguem obtenir, doncs sóc conscient d'això, deia, doncs no per això hem d'interpretar que la hispanitat, aquesta famosa hispanitat, s'exerceix o se'ns imposa gràcies al fet que Catalunya tingués una política internacional, una política naval, una política imperial, i que hàgim aconseguit això, no? Per ser en un moment donat que se'ns diu els catalans els senyors del món, que és una fal·làcia, no? Però sí, perquè els catalans dominaven Europa, Amèrica i Àsia després de la volta al món, preparada des de Barcelona amb l'emperador i Magallanes, que preparen l'expedició des de Barcelona, com els documents diversos que ja expliquen i que ningú s'atreveix a citar. Per tant, tenim que Carles I, que també el trobem preparant l'imperi a Barcelona, no el trobem a Sevilla. Si Carles hagués hagut de preparar el seu imperi hispanoamericà, d'on millor que a fer tots les corts de Castella a Sevilla? Sevilla no hi pinta res. Carles I s'està un any a Saragossa i un any a Barcelona. I és de Barcelona d'on es prepara totes les noves lleis d'Índies. I des d'on es prepara tota la nova infraestructura política i militar i comercial, i on el pare Casas es troba a Barcelona fent a l'emperador que signi unes reformes, unes lleis perquè es respectin els indis. I és a Barcelona on en Cortés envia els tresors de Mèxic que acaba de conquerir. I és de Barcelona on es troben tots els expedicionaris que van a fer la volta al món. I és a Barcelona on es celebra l'ordre del Toisó d'Or. I és a Barcelona on es proclama l'emperador, el rei dels catalans, com a emperador i senyor de les Índies. En aquesta idea imperial no ens hem d'avergonyir, no ens hem de, però tampoc ens hem de posar medalles, però simplement que hem de ser conscients que al segle XV els catalans i Catalunya no era el que avui dia serà. Per tant, dit això, no, ara ja no ens ha d'estranyar tant que una expedició naval mercantil cosmogràfica, amb tècnics experimentats en cartografia i en pilotatge, amb exploradors de l'Atlàntic, es prepari a Barcelona o es prepari a Catalunya. Perquè on s'havia de preparar? A Huelva? A Càceres? A Badajoz? Ens diuen que Ferran Cortés va fer una conquesta, la conquesta de Mèxic, que tots més o menys hem vist en pel·lícules, hem vist en llibres, i hem vist algun gravat i algun quadre. A tot arreu se'ns diu que Fernando Cortés hi va con sus huestes de extremeños, perquè quan ell era extremeny, doncs bé, aquestes huestes, aquestes hosts, com que no poden conquerir Mèxic per terra, es retiren a la famosa Trista, agafen tant l'or com poden, és allò que tothom sap, no? Que surten i alguns cauen en els canals encarregats d'ors que s'ofeguen, no poden sortir, perquè van aprofitar per emportar-se tantes aquestes com podien, i se'n van deserten dintre. I allà, què se'ls acudeix fer? Doncs 13 bergantins. I tu penses com poden improvisar aquells extremenys com hi volta al mig del desert 13 bergantins? Home, molt fàcil, perquè tots havien estudiat a les drassanes de Càceres i de Badajoz. No? I, ah, clar, tots tenien una mena de mà esquerra natural per fer naus. I no només per fer-les, sinó per conquerir un imperi, perquè Mèxic, Tenochtitlán, es conquereix amb aquests 13 bergantins. O sigui que tots els extremenys, de cop i volta, veient que no podien tirar endavant les seves conquestes terrestres, decideixen fer una conquesta naval. I tu dius, clar, era així. I el més curiós és que si entreu a la nostra web, l'aprofito per dir que les imatges de la conquesta de Mèxic estan penjades a la web de la nostra Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que podeu consultar en histocat.com, histo d'història, cat de Catalunya, punt de punt i com de com, veureu que aquesta conquesta sempre està acompanyada d'una bandera. I és ni gens ni menys que la bandera catalana. La veureu i quedareu parats que això es pugui arribar a terme. No? I és que és l'única manera, els únics que a Espanya podien portar a terme una conquesta naval i mercantil i imperial alhora, eren els catalans, que són els únics que tenien un imperi naval, mercantil i militar, i que no només és en els llibres, com és la descoberta d'Amèrica feta per castellans o l'imperi castellà, no només és en els llibres, sinó que és en la realitat. I qualsevol historiador parla de l'imperi medieval. El senyor Schirman, ja té dos volums que parla Schirman sobre l'imperi català medieval. Qualsevol autor anglès o nord-americà que s'aproxima, alguns li diuen l'imperi aragonès, però els que han treballat una mica més saben que l'imperi aragonès és l'imperi català, amb el nom, en alguns casos, de Reis d'Aragó o de Corona d'Aragó, però és l'imperi que va al cap i a la fi. Bé, per això no és gens d'estranyar, doncs, que a Castella no hagi quedat un sol mapa cosmogràfic fet per un castellà al segle XIII, al segle XIV i al segle XV. No hi ha ni un sol cosmògraf castellà que ningú hagi pogut citar. Però, en canvi, quan en Colom se'n va a Amèrica, porta tot ple de cosmògrafs. Tots són castellans, de Santander, de Burgos, de Salamanca, de tot arreu van cosmògrafs, que només surten a les llibres d'història, preparats per ells, perquè en canvi en la història real no els trobem, tots els cosmògrafs són aquí. I això és el que fa pensar que segurament aquesta gran expedició que necessitaria mercaders, un gran capital, on eren les ciutats de mercaders i capitals? Una gent molt preparada en navegar per l'Atlàntic, gent preparada en cosmografia, gent preparada en pilotatge, més tots els instruments per mesurar les distàncies, que aquests instruments els feien els cartògrafs, però si a Castella n'hi ha cartògrafs que feien els instruments. Això podia molt bé explicar que també aquesta gran expedició s'hagués preparat des d'aquí. I a més ho sabem, perquè molts llibres ho expliquen. En aquesta meva investigació també he trobat els famosos Yáñez Pinzón documentats a Catalunya. Hi ha més de 100 documents dels Yáñez Pinzón a Catalunya. També hem trobat que les tres caravel·les porten les quatre barres. I això es pot veure si heu seguit els meus llibres o si heu entrat a la pàgina web o si heu vist el documental que hem fet sobre aquest cas, com els gravats més antics, les tres caraveles porten les quatre barres, i en els més moderns i aquestes barres ja han estat substituïdes per la bandera de Castella. En algunes cròniques s'explica que les tres caraveles travessen l'estret de Gibraltar abans d'arribar als Canaris. Oh, això és aritmètica pura. Si surten de l'Ola i travessen l'estret de Gibraltar, no arriben a les Canàries ni arriben a Amèrica. Per tant, conseqüència és que surten del Mediterrani. No? Per això té un sentit que immediatament després del descobriment d'Amèrica, Carles I, quan pren possessió dels regnes hispànics, incorpori a les seves armes personals les columnes d'Hèrcules. I amb una cosa que diu, non plus ultra. O sigui que no hi ha més enllà. Perquè el més enllà ja és més ençà. El non plus ultra, després de les columnes d'Hèrcules, allò ja és nostre. Això té sentit des d'una política mediterrània, des d'una política catalana, des d'una política, si voleu, llatina o romana. Però per un senyor de Huelva, un de Cádiz i un de Sevilla, que sempre han estat més enllà de les columnes d'Hèrcules, no té sentit posar les columnes d'Hèrcules per dir finalment hem guanyat les columnes d'Hèrcules. Ja no hi ha columnes d'Hèrcules, ja les hem guanyades. Enteneu? És una visió de dir, més enllà de les columnes d'Hèrcules, també és nostra, si abans això ja era així. Em sembla, no, que amb el que us estic exposant sí que convé, a partir d'ara, pensar la nostra història des d'una perspectiva diferent. Jo, simplement el que volia és dir que la recerca és interessant. La recerca ens dona una perspectiva diferent per aproximar-nos al passat. Hi ha d'haver un cert prisma de desconfiança. No ens podem creure els documents com si fossin un fetitxe. I això, lamentablement, encara es dona així des de molts òrgans de la nostra intel·lectualitat. Diu, no, mira, aquest document ho diu, Colón Genovés. Però n'hi ha 900 que no. Hi ha 900 documents que no ho diuen. Aleshores, no hem de convertir el document en un fetitxe. No hem de convertir el document, sobretot quan no hi ha originals, en una mena de text escrit pel dit de la divinitat superior. Els documents els escrivien els homes i sovint fruit de tensions polítiques. I com a avals en plets, la majoria de documentació que tenim sobre en Colón es crea durant els plets que la família Colón inclou contra la corona, perquè la corona no respecta el pacte fet amb en Colón pel descobriment i es treuen la família del davant. Aleshores la corona posa uns documents i els fills ho contrarresten i els altres ataquen i van adulterant la informació. Per tant, hem de ser prou lúcids per entendre que hi ha una documentació adulterada, que tots són còpies, que hem d'anar amb molta cautela a l'hora de fer afirmacions categòriques sobre un tema tan relliscós com aquest i que no podem passar per sobre de la nostra pròpia informació. Hi ha algú que diu, no, si ho dius tu, no pot ser veritat. Tu ho dius perquè ets català. Això que en Colom és català i que la descoberta catalana d'Amèrica és català. Diu, home, clar, ho dic jo que soc català. És que els francesos fan la seva pròpia història i ningú els diu que no la puguin fer perquè siguin francesos. I els espanyols han fet la seva i ningú s'ha dit un dia, home, és que tu haces esto perquè eres espanyol. Home, clar, doncs jo dic això, està clar, te ho dic perquè soc català. Si no fos català, segurament no parlaria de l'adulteració de la història de Catalunya a mans de la censura oficial espanyola. Justament perquè soc català, ho dic. I encara diria més, ho dic perquè no soc espanyol. I tinc una consciència plena de l'extermini de l'estat espanyol i francès sobre la nostra cultura i sobre el nostre poble. I això és el que fa que ho digui. No pas ser català, que el catalanisme sovint, i avui dia ho podem veure, i fins i tot, i jo perdoneu que sigui una mica vulgar, que ho pugui dir aquí, fins i tot l'independentisme. Pot ser o arriba a ser una forma més d'espanyolisme. Compte amb els moviments estratègics inconscients. No? Jo no vull dir que tots els independentistes siguin espanyolistes ni puguem arribar a ser, que pot donar-se en un moment d'una conjuntura determinada una maniobra independentista que ens acabi incrustant en el si de l'estat espanyol i que això sigui utilitzat des dels mecanismes oficials de l'estat. No? Compte, perquè els moviments de l'estat són múltiples i li podem tallar un cap i tornar a Catalunya dient ja tenim el cap del monstre i n'ha creat 15 més. Enteneu? Vull dir que hem de veure que l'estat no és una broma. Porta milers d'anys perfeccionant-se. I nosaltres, si no hem sabut vèncer, quan tots els pobles d'Amèrica se n'han sortit i se n'han independitzat, i nosaltres no, per alguna raó serà, i la meva resposta és que després de Pere III no, només hem tingut un estratega polític que ha sigut en Macià. I s'ha acabat. O sigui, fins que no creem un estratega, grans estrategues polítics, amb una visió profunda de la història, amb una visió profunda dels nostres enemics, de com s'ha de tractar, de quines maniobres hem de fer, acabarem absorbits per la mateixa dinàmica de l'Estat. No? I jo penso que el coneixement de la història ens pot servir de pautes. De fet, estem argumentant que si l'Estatut en nació, que si nació, que si no nació, que si comunitat... estem utilitzant arguments històrics per justificar el present. Estem utilitzant arguments històrics per privar-nos d'un futur en llibertat. La història, evidentment, és una gran arma, no? I per això jo intento reinterpretar-la i donar informació, i aquesta informació corri, perquè realment això és el que ens ajuda a situar-nos en el món. Espero que aquí a Ripoll tenim un dels bressols, de la Catalunya medieval, ens pugui ajudar també a tots plegats per repensar la nostra història amb el ben entès que repensant aquesta nostra història no fem res més que afirmar-nos com a persones, com a éssers i persones lliures i com a poble, amb esperança d'un futur lliure. Si no, la història es convertirà en un element més d'alienament i de rentat de cervell, que és fins ara com l'han utilitzat. A les vostres mans deixo una informació. Lamento molt no haver portat llibres avui, però quan he sortit de casa plovia, havia d'agafar l'aigua, l'atles de les carreteres de Catalunya, havia d'agafar les claus, el gos volia sortir, i entre una cosa i una altra. M'he portat llibres, però els podeu trobar a qualsevol llibreria, un documental també, i després, com us he dit, hi ha molta informació penjada a la nostra web. Última cosa que vull dir és que us agraeixo que sigueu aquí, us agraeixo aquesta estona que m'heu estat escoltant, entre altres coses perquè si incorporeu alguna de les meves reflexions m'ajudareu a no estar tan sol, m'ajudareu a sentir-me més normal, m'ajudareu a treure'm aquesta angoixa del coneixement que tinc quan sento compartir-la de vegades, i també ens ajudarem a tots plegats a treballar per obtenir de la nostra visió de la realitat, construir aquesta visió de la realitat d'una manera més normal i menys paranoica. Moltes gràcies i, en tot cas, us cedeixo la paraula per tot allò que vulgueu preguntar.